l'Info Migdia.
Edició informativa d'avui dimarts 21 de novembre. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Doncs començarem informatiu avançant continguts en titulars. Suspès el tas solidari Vi per Vida que havia de celebrar-se aquest diumenge. Encara no hi ha nova data concreta per la celebració del que seria la quarta edició.
Avui tindrem en directe a l'Info Migdia el sommelier Xavier Ayala, un dels organitzadors de Vi per Vida.
Els socialistes de Calella portaran una moció al ple extraordinari de demà per reclamar l'alliberament dels membres d'Òmnium Cultural i l'ANC, del vicepresident i dels consellers del govern Puigdemont.
Sobre aquesta moció parlarem amb el portaveu del PSC a Calella, Josep Torres.
I el Partit Demòcrates de Catalunya, que ha desaparegut a Calella després que l'últim dels seus militants, Enric Maria Valls, hagi decidit deixar la política.
Valls ha renunciat a la política per centrar-se en exclusiva a la Fundació Miquel Valls, de la que n'és president.
I Calella celebra els 20 anys de la Fundació Local que defensa el dret a l'habitatge, la Fundació Privada Hàbitat Solidari. El seu president Jordi Sitjà ha passat aquest matí pel programa La Ciutat d'aquesta emissora, on ha parlat de l'activitat actual de la Fundació i de quins són els reptes que entreveu pel futur.
Hàbitat Solidari es va constituir l'any 1997 a iniciativa de Càritas Parroquial per garantir l'habitatge a persones i famílies amb pocs recursos. Actualment, la Fundació Privada Hàbitat Solidari de Calella té en cartera uns 90 pisos.
Catalunya se suma a la Setmana Europea de la Prova del VIH, de la SIDIS, de la SIDA i també de les hepatitis. Durant aquests dies es farà difusió de totes les eines que la població té al seu abast durant tot l'any per detectar aquestes malalties infeccioses.
A l'Info Migdia comptarem també amb Rosa Mancilla, membre de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
S'ha suspès fins a nova data el tas solidari Vi per Vida que s'havia de celebrar aquest diumenge a Calella, així estava anunciat. És una activitat, ja ho saben, a benefici de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona que impulsa projectes d'investigació en metàstasi del càncer en l'àmbit de la prevenció, de la detecció i també del tractament. El d'aquest cap de setmana havia de ser la quarta edició d'aquest tas de vins solidari que es fa en format gran i que l'any passat va reunir ni més ni menys que 275 calellencs a la fàbrica Llobet-Guri. El sommelier Xavier Ayala, tota la seva família són l'ànima d'aquests Vi per Vida que es fan arreu de Catalunya, aquí a Calella, amb el suport de l'Ajuntament, amb el suport també de Quim Seguí i de l'Institut Bisbe Sivilla. Tenim l'oportunitat en aquests moments de saludar-lo. Xavier Ayala, bon dia, benvingut a l'Info Migdia.
Hola, bon dia. Dèiem... Moltes gràcies per la trucada.
Dèiem que aquest tas solidari estava anunciat per aquest diumenge, però hem de dir que s'ha suspès. Què ha passat?
Doncs, com bé tothom sap i tothom està vivint, estem en una situació excepcional de país i aquesta situació, perdoneu, excepcional, doncs ha fet que haguem d'ajornar, més que suspendre, ajornar el tas Vi per Vida, que estava previst per aquest diumenge.
Ens parla d'una situació excepcional que ha influït en l'organització d'aquest Vi per Vida?
A
nivell econòmic?
A nivell de gestió, sí, a nivell econòmic, a nivell de gestió, a nivell d'ajuda que rebem cada any. Aquesta ajuda, doncs, aquest any no ha pogut arribar i plantegem, doncs, fer aquest aplaçament per més endavant.
Entenc que la situació política, aquesta intervenció dels comptes de la Generalitat és el que impedeix, doncs, que aquests Vi per Vida tinguin el finançament que fins ara, del qual fins ara havien disposat. És així?
Així és.
Molt
així
bé.
És, així és.
Molt bé. Ens puntualitzava, s'ha suspès? No, s'ha ajornat. Tenim nova data?
Exacte.
Encara sí. No?
Sí. Bueno, podríem dir-vos que serà el mes de febrer, tot i així estem acabant de tancar la data, no sabem si serà el 18 o el 25, però serà a mitjans finals de febrer, això ho tenim molt, molt clar ja.
Molts que la gent ja ho saben, que és aquest vi per vida, però vages amb el pretext de la gastronomia, d'aquesta cultura del vi tan arrelada a la nostra terra, que es vol fer aquesta contribució, posar aquest granet de sorra per la tasca que fa l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Així és una mica juntar dos mons, un el del coneixement del món del vi i l'altre doncs donar aquests beneficis a la recerca en metàstasi de càncer, juntant doncs la cultura mediterrània, com ja has dit abans, cultura de casa nostra, explicar diferents vins que es fan a Catalunya i després del que entreguem, del que hagi donat la gent anònimament o hagi vingut al tast o hagi comprat una samarreta o simplement doncs hagi gaudit d'aquella tarda a la Llobet Guri, doncs tots aquests diners els donem a l'IRB.
Doncs ens quedem amb això, que queda posposat fins al mes de febrer a la quarta edició del Tast Solidari Vi per Vida a la nostra ciutat. Xavier Ayala, sommelier i membre d'aquesta entitat, moltíssimes gràcies per explicar-nos i treure'ns de dubtes a l'Info Migdia.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè sense la feina que feu vosaltres nosaltres no podem arribar a totes les orelles, en aquest cas que vosaltres arribeu i justament a Calella i amb aquesta excepció doncs especial o aquesta anomalia que ha fet que ho tinguem que deixar fins al mes de febrer.
Doncs ens tornem a posar en contacte quan faltin pocs dies per recordar-ho. Gràcies.
Perfecte, i tant. Encantats. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Més coses. El grup municipal del PSC ha acordat presentar al ple municipal una moció reclamant l'alliberament del vicepresident, els consellers i els membres de les associacions Òmnium Cultural i ANC. Podria portar-se a debat del ple de demà o a l'ordinari corresponent al mes de desembre, Andrea.
Es tracta de la segona moció que demana la posada en llibertat dels empresonats que es debat al ple municipal. En el ple extraordinari del passat 25 d'octubre, el PDeCAT, Esquerra i la CUP també van reclamar l'alliberament de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart. Recordem, però, que encara no s'havia jutjat el vicepresident Oriol Junqueras ni els consellers. Ràdio Calella Televisió ha parlat aquest matí amb els socialistes per conèixer els motius que els han portat a presentar aquesta moció.
Bon dia, Josep Torres, portaveu del grup municipal del PSC a Calella.
Bon dia.
El grup municipal del PSC porta una moció al ple reclamant la posada en llibertat del vicepresident, dels consellers i dels membres de les associacions Òmnium Cultural i ANC. Per què porta el PSC aquesta moció?
Bé, bàsicament, clar, el tema no és nou, però bàsicament perquè estem a punt d'encetar unes eleccions autonòmiques i nosaltres pensem que és el moment de posicionar-se clarament en que aquestes eleccions autonòmiques no poden fer-se amb normalitat si no hi ha una llibertat del vicepresident, els consellers i els membres de les associacions Òmnium Cultural i l'ANC. O sigui, és bàsic per nosaltres que tothom pugui tenir la llibertat de poder defensar les seves idees en aquesta contesa electoral.
En l'últim ple extraordinari es va aprovar una moció per l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Encara no estaven empresonats el vicepresident i els consellers. Per què creuen important reiterar aquesta moció, incloent ara també, com comentàvem, el vicepresident i els consellers?
Bé, torno a repetir. Per nosaltres, la cosa que ha canviat ha estat la convocatòria d'eleccions i, per tant, el proper inici de la campanya electoral. I, bàsicament, volem reiterar el nostre compromís amb aquest sentiment que tenim de que, doncs, diguéssim, considerem desproporcional l'acció de la justícia i, per tant, davant d'aquesta desproporció i davant d'unes noves eleccions, considerem que la gent que està a presó ha de sortir i poder defensar doncs les seves idees com tothom.
Vostè creu que el poder judicial atén a les demandes de l'àmbit polític?
Jo crec que no, bàsicament no. O sigui, nosaltres tenim més dubtes amb el que seria doncs la connexió que hi ha entre fiscalia i govern. Aquí jo, doncs, tots sabem que pot haver-hi de més i de menys. Jo crec que concretament amb la part judicial, amb els jutges, prefereixo pensar que no. Realment nosaltres pensem que no. Malgrat tot això, ja sabem que la jutja Lamela, doncs, ha comprat tots els arguments del fiscal i nosaltres considerem que, clar, com tot és criticable, nosaltres critiquem aquesta opció de la jutja.
I per què creu que és desproporcionada aquesta decisió de la jutja Lamela?
Mira, nosaltres, òbviament, no entenem de lleis, no som juristes, no som advocats, però sí que tenim companys que ho són, i a més tenim doncs, la manifestació de molts juristes de prestigi que han considerat que un dels càrrecs que se'ls imputaven als que estan actualment en presó doncs no s'ajustaven massa a la realitat que s'havia executat. Per tant, tenint en compte això, tant la rebel·lió com l'altre motiu per passar la gent a aquesta presó preventiva, doncs són com absolutament desproporcionats. Per tant, en aquest sentit, nosaltres ens hem fet una mica eco d'aquest sentiment i d'aquesta, diguéssim, manifestació de gent que en sap, i considerem doncs, que això s'ha de resoldre d'una altra manera.
La seva postura, la postura del PSC de Calella, és diferent a la postura del Partit Socialista Obrer Espanyol, del PSOE?
Bueno, nosaltres, jo faré que no podem en aquests moments doncs, defugir d'un tema que és una realitat. El PSC és un partit diferenciat del PSC, del PSOE, però llavors el PSC com a tal doncs, té una sensibilitat diferent al PSOE en alguns temes, i òbviament el tema nacional hi ha diferències, no? Però en tot cas, tant en aquest tema concret, tant el Partit dels Socialistes de Catalunya com el PSOE tenen clarament la desproporció, diguéssim, de la reacció de la justícia. Això, a la fet, ho compartim.
Comparteixen amb el Partit Socialista de Catalunya aquesta discrepància en aquest tema nacionalista amb el PSOE? Es refereix?
No, el que comentava és que nosaltres, com a Partit Socialista de Catalunya, com a Partit dels Socialistes de Catalunya, discrepem d'aquesta reacció de la justícia, però és que el PSOE també ho troba desproporcionat. L'únic que, clar, nosaltres el que fem és respectar el que seria aquest marc judicial, però el podem criticar i per tant el critiquem.
D'acord, doncs. Moltes gràcies, Josep Torres, portaveu del grup municipal del PSC a Calella.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
3 minuts i seran 3 quarts de 2. Altres qüestions de l'àmbit polític. Demòcrates de Catalunya desapareix definitivament de Calella. La scissió independentista d'Unió Democràtica ja no té representació aquí a la ciutat després que l'últim dels seus militants, Enric Maria Valls, hagi decidit deixar definitivament la política per dedicar-se exclusivament, ha dit a la fundació que ell mateix presideix.
Enric Maria Valls, últim representant de Demòcrates a Calella, ha declarat que es vol centrar el 100% en la Fundació Miquel Valls, la Fundació Catalana d'Esclerosi Lateral Amiotròfica, de la qual és president. La impossibilitat d'una llista unitària per les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre, preferència de Valls, ha sigut l'empenta final perquè decidís renunciar de forma definitiva al món polític, del qual feia temps que no estava en primera línia. D'aquesta manera, Demòcrates es queda sense delegació local a Calella, un partit que en aquesta legislatura no tenia representació a l'Ajuntament Calellenc.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La creació d'una xarxa de desfibriladors en diversos punts de la ciutat és una altra de les propostes que es poden votar aquests dies als pressupostos participatius que repassem cada dia, Andrea.
Carlos Ramos, el promotor d'aquesta iniciativa, proposa la instal·lació de 10 desfibriladors en punts estratègics de la ciutat.
Els llocs claus, en principi, el que seria la via més important de Calella, que és el carrer d'Església, el carrer més transitat. Aquí ja m'havia apuntat, em sembla que eren uns 3 o 4 punts, a la zona de Canxena, a la zona de plaça de l'Ajuntament, la zona d'Església. Bueno, a equilibrar-lo també, distribuir-ho d'una forma més equitativa.
El projecte dels desfibriladors inclou, a més de la compra dels aparells i la seva instal·lació, la formació de persones que visquin o treballin a prop d'on s'implementarien. En total es destinarien uns 36.000 euros.
El pressupost aproximat era aproximant uns 36.000, entre 36 i 38.000 euros. Aquí jo vaig calcular el cost, això ja depèn d'un tema més mercantilista, no? Un cost aproximat uns 1.000 i escaig euros cada parell d'aquests. Però a partir d'aquí, clar, la infraestructura, la instal·lació, aquesta ubicació, deixar els punts aquests ja plantejats, el tema de fer una miqueta de cursets perquè la gent més propera tingui la capacitat per reaccionar.
Fins aquest dissabte es poden votar les propostes que es presenten als pressupostos participatius.
I els alumnes del Freta han aportat 950 quilos al gran recapte d'aliments. El centre educatiu havia demanat la col·laboració de les famílies amb aquesta iniciativa del Banc dels Aliments. Avui, després d'uns dies de recollida, s'ha fet la donació a Càritas Calella, que és qui coordina la campanya aquí a la nostra ciutat.
Ho ha anunciat el responsable d'aliments de Càritas Calella, Josep Vidal.
Hem anat a buscar 950 quilos d'aliments a Freta, a la Freta dels petits, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Que van celebrar ahir el dia de la infància i fa tres anys que ho col·laboren amb Càritas i hem aconseguit retirar d'allà 950 quilos d'aliments. Per exemple, anem escassos d'oli, perquè... Primer, que l'oli d'oliva va molt car, però la Unió Europea generalment ens portava oli d'oliva o oli de girassol i ara fa 3 mesos que no en porta. Nosaltres acceptem, jo a veure, no sóc partidari de dir no, és que m'has de portar això, la gent que porti el que bonament pugui.
En declaracions al programa La Ciutat, Vidal ha admès que encara falten voluntaris per cobrir tots els torns i les tasques del gran recapte Calella. Es farà els dies 1 i 2 de desembre i a la ciutat hi haurà 7 punts d'aportació d'aliments.
Divendres de 9 del matí a 9 de la nit i dissabte de 9 del matí a 9 de la nit. O sigui, són franges de 3 hores per voluntari. A cada lloc hi haurà 2 voluntaris. Entre els voluntaris que estan al magatzem, entre els que ajuden, els que van amb la furgoneta a recollir les banyeres i entre els que estan, ens anem a la ratlla de 140.
Qui es vulgui oferir ha de posar-se en contacte amb els responsables de Càritas Calella, els números de telèfon 93 769 4506 o 686 62 36 13, o enviant un correu electrònic a l'adreça caritas.calella@gmail.com.
I Calella celebra els 20 anys de la fundació local que defensa el dret a l'habitatge de les persones. És Hàbitat Solidari, que es va constituir l'any 1997 a iniciativa de Càritas Parroquial per garantir l'habitatge a persones i famílies amb pocs recursos. Des del 2008 la fundació està vinculada a l'Ajuntament de Calella i actualment funciona a l'oficina d'habitatge de la plaça Vicenç Ferrer. El seu president Jordi Sitjà ha passat aquest matí pel programa La Ciutat de Ràdio Calella, on ha parlat de l'activitat actual de la Fundació i també de quins són els reptes que entreveu pel futur.
Actualment la Fundació Privada Hàbitat Solidari de Calella té en cartera uns 90 pisos que gestiona sota criteris socials i amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge a persones en risc d'exclusió social o amb dificultats per arribar al lloguer ordinari. El seu paper com a intermediari social ofereix també garanties al propietari, que Jordi Sitjà ha detallat avui al programa La Ciutat.
Per una banda, donem la garantia del cobrament, evidentment amb un preu que normalment oscil·la per sota dels valors de mercat ordinari. Aportem també, amb la col·laboració d'unes partides del pressupost municipal a l'Ajuntament que ens dona cobertura, el primer any que ens cedeixen un habitatge els hi bonifiquem la quota de l'IBI, de l'impost de béns immobles, del propietari del pis que ens entra a lloguer. També el que fem és una assegurança, tenim una assegurança amb els habitatges que tenim en gestió i per tant el propietari d'aquell habitatge s'estalvia el pagament anual de la quota de l'assegurança que normalment les persones tenen al seu pis, i d'alguna manera també el que fem és un seguiment de la bona gestió del pis, tant el que és per l'aspecte de la convivència amb el veïnat com el seu manteniment.
Quan a objectius de futur, Sitjà ha dit que són mantenir la funció social actual, però també apunta que caldrà obrir-lo a altres necessitats habitacionals de col·lectius com els joves.
La Fundació Hàbitat Solidari celebrarà avui el seu 20è aniversari amb un acte a l'Ajuntament Vell a les 7 de la tarda que comptarà amb la presència de l'alcaldessa i també de la presidenta de la Fundació Hàbitat 3, Carme Trilla. En el marc d'això tindrà lloc un col·loqui sota el títol "L'habitatge, tots hi tenim dret, entre tots l'hem de fer possible".
107.9 FM. En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marís, paella...
Luna Gautxa també ofereix menú de pizza, menú infantil i una selecta carta de vins, cafès, postres. Restaurant Luna Gautxa, plaça de la Constitució 8, Calella.
InLingua, idiomes per comunicar-se amb el món des d'un any. InLingua ofereix cursos d'anglès per a nens i nenes, cursos a mida de cada edat i nivell. Dutch First English, d'un a cinc anys. Bubbles, de 6 a 7 anys. English Juniors, de 8 a 12 anys. English Teens, de 13 a 16 anys. InLingua, cursos d'anglès a partir d'un any amb mètode propi. Professors nadius especialitzats i material propi dissenyat per a cada programa. Inscripcions obertes. Informa't ara mateix a InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 o al web inlinguacalella.es.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Tres farmàcies de Mataró realitzen el test ràpid de detecció de la infecció per VIH. Són les més pròximes a Calella, però n'hi ha moltes, especialment a Barcelona, al conjunt de la província i a tot Catalunya. Aquest test dura uns 20 minuts i és totalment anònim. Fer-se les proves permet conèixer si s'està infectat i d'aquesta manera poder beneficiar-se d'un seguiment mèdic, d'un tractament eficaç i alhora també que les persones prenguin les mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió. Catalunya se suma a la Setmana Europea de la prova del VIH i les hepatitis. Ho fa fins aquest divendres. Aquests dies, doncs, permeten fer difusió de totes les eines que la població té al seu abast durant tot l'any per poder detectar aquestes malalties. Avui en tenim l'oportunitat de parlar-ne amb Maria Rosa Mansilla, amb Rosa Maria Mansilla. Ella és la cap de secció de vigilància, prevenció i control de les infeccions de transmissió sexual i el VIH. Molt bon dia, benvinguda, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Hi ha un nombre elevat de persones que estan infectades, ja sigui pel VIH com altres malalties infeccioses, que ho desconeixen?
Sí, és cert. Realment, doncs, s'estima que aproximadament a Catalunya hi ha unes 33.000 persones infectades pel VIH, de les quals un 25%, és a dir, una de cada quatre, ho desconeixen. I de la mateixa manera, pel tema de virus de l'hepatitis, doncs també hi ha una elevada proporció de persones que viuen amb la infecció i que no els dona cap simptomatologia i, per tant, desconeixen que estan infectats a menys que es facin les proves.
Dèiem que hi ha tres farmàcies a Mataró, nosaltres estem a Calella, aquestes són les més pròximes, són aquestes farmàcies del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya que se sumen en aquesta campanya de detecció precoç, oferint doncs, a la població fer-se aquestes proves. És una bona manera d'apropar-se a la població en general a través de les farmàcies, no?
Sí, efectivament. Uh-huh. Qualsevol dispositiu que està a l'abast, que les persones poden accedir fàcilment, i les farmàcies doncs, són un exemple, doncs afavoreixen la possibilitat de que s'ofereixi un consell, de que se resolguin dubtes i també s'hi ofereixen, com en aquest cas, la prova ràpida d'una forma fàcil, doncs les persones poden saber si estan infectades i, per tant, doncs, després dirigir-se al seu metge de capçalera i iniciar el tractament adient.
Al marge d'aquestes farmàcies, senyora Mansilla, hi ha també altres ONGs, no en presència doncs, aquí a la nostra comarca, però sí a Barcelona, altres ONGs que realitzen proves, diríem, d'ampli espectre, no?, sobre malalties infeccioses. Són uns llocs molt útils per tenir controlades aquestes malalties.
Sí, penseu uh-huh. que un dels pilars estratègics més importants que tenim en relació a les malalties infeccioses és detectar-les com més aviat possible. I, per tant, la possibilitat de que les persones obtinguin informació, perquè no tothom està a risc, evidentment, però obtinguin informació i es puguin fer les proves, quan més dispositius, més llocs puguin tenir les persones per fer-se-les, molt millor. Hi haurà persones doncs, que prefereixen anar al seu metge de capçalera, sense cap problema, els hi poden demanar les proves i parlar del tema. Altres poden anar a les farmàcies i també altres decideixen doncs, que és per una relació més propera o perquè consideren que estan més còmodes anar a aquestes associacions que treballen, que tenen molta experiència amb el tema del VIH i fer també les proves no només de VIH, sinó també d'algunes altres ITSs, com és la sífilis, per exemple, i més endavant també de les hepatitis.
Senyora Mansilla, la sexual és la principal via de transmissió d'aquestes malalties?
Sí, arreu d'Europa, actualment, i nosaltres doncs, no som una excepció, la transmissió per via sexual és la que representa un 80% de les infeccions. Sí que és cert que la via de transmissió homosexual és la que presenta un major nombre de casos, un 60% dels nous casos d'infecció pel VIH que es produeixen en el nostre país anualment estan en aquest entorn, però no s'ha de despreciar la transmissió heterosexual. És a dir, un missatge que és molt important de transmetre és que aquesta infecció, si no es prenen les mesures adients, quan el sexe segur, si parlem de via sexual, doncs ens podem infectar. I, per tant, no pensar que és una infecció que està circumscrita només en un col·lectiu, que abans es parlava de grups de risc, això ja no és així, el que s'anomenen són pràctiques de risc. Una persona doncs, que no pren les mesures té un sexe més segur, un preservatiu és l'eina més eficient. Doncs, amb una persona amb la qual està infectada, hem de tenir en compte que la població heterosexual també està augmentant gradualment el nombre d'infeccions.
Estem en plena setmana europea de la prova del VIH i les hepatitis. En el marc d'aquesta campanya doncs, que des de l'Agència de Salut Pública doncs, estan promovent, sí que es fa una recomanació a persones que es diu que seria dient, no?, que es fessin la prova, i si li sembla les anomenaré justament per això, no?, pel fet de que ja no hi ha col·lectius de risc sinó de pràctiques de risc, i aquestes pràctiques de risc serien aquestes: en parelles sexuals de persones infectades pel VIH, usuaris de drogues i les seves parelles sexuals, homes que practiquen sexe amb homes i les seves parelles sexuals, persones que exerceixen la prostitució, les seves parelles sexuals i els seus clients, parelles estables que volen deixar d'utilitzar el preservatiu, persones que han patit una agressió sexual, persones procedents de països amb alta prevalença del VIH, o també dones embarassades o les que volen tenir un fill.
Exacte, ho has dit perfectament. Uh-huh. Aquests són totes les poblacions que es recomana doncs, que es facin la prova. Si hi ha alguna persona doncs, que m'està escoltant i té dubtes i no sap si pertany a un col·lectiu o està interessada en el tema, jo els encoratjo a que vagin o bé el seu metge de capçalera o alguna d'aquestes farmàcies o alguna entitat, que són 12 a tot Catalunya, o que consultin la pàgina web o el telèfon del 061 per resoldre qualsevol dubte que tinguin en relació de si han pogut estar infectades o sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquestes infeccions.
Uh-huh. Són proves totalment anònimes i confidencials, eh? Això val la pena subratllar-ho, senyora Mancilla. Aquest any la Marató de TV3 va dirigida a les malalties infeccioses. No sé si en les pròximes setmanes seguirem almenys la població en general sentint a parlar molt d'aquestes coses que ara vostè ens comentava.
Segur. Hem de pensar que anys enrere les malalties infeccioses eren les que produïen una càrrega de malaltia i unes morts amb un major nombre de casos. Per els estils de vida i per com ha evolucionat la societat, doncs actualment les malalties cròniques han pres també un paper rellevant. Però no hem de deixar de banda malalties infeccioses, moltes d'elles que tenen un tractament curable i que quan abans es detecten, abans es pot instaurar el tractament, millora el pronòstic de les persones i evita les transmissions a les altres. Per tant, segur, d'aquí 4 dies tenim el Dia Mundial de la Sida també, l'1 de desembre, uh-huh, en el qual també es farà ressò de tota aquesta problemàtica per aconseguir entre tots una societat sense VIH.
Doncs agraïm especialment avui que hagi atès la trucada de l'Info Migdia la senyora Rosa Maria Mancilla. Ella és la cap de secció de Vigilància, Prevenció i Control de les Infeccions de Transmissió Sexual i el VIH de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Gràcies per atendre la trucada de l'Info Migdia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Jo us agraeixo especialment que feu aquesta tasca de difusió perquè ens és molt, molt necessària. Gràcies.
Entrem a l'últim minut a l'informatiu. Ho fem coneguent la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores amb Joaquim Serra. Quim, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui jornada que continua sense complicacions. De fet, al llarg d'aquesta tarda continuarem parlant d'un temps completament estable i assolellat a tot el Maresme, amb vents molt fluixos que aniran girant a sud-sud-oest, però seran tan poc importants, com correspon a una situació anticiclònica, que la mar estarà molt i molt tranquil·la, mar entre plana i arrissada a tota la costa maresmenca. Les temperatures continuen amb línia ascendent i, de fet, avui ja algunes màximes arriben als 20 graus i demà Entre demà i demà passat, fins i tot es podien superar aquests 20 graus cap als 21, puntualment als 22 graus a les hores centrals del dia. Per tant, una situació meteorològica que continuarà sense complicacions amb un temps anticiclònic que es mantindrà tant aquesta tarda com demà i demà passat a tot el Maresme.
Acabem abans, però, acomiadar-nos Andrea Medina. Fins demà, Andrea.
Fins demà.
Ara us deixem amb les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.